Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Bon dia. La polèmica del transport escolar continua. Les negociacions entre la Generalitat i el Consell Comarcal, de moment, no han donat cap fruit ni han servit per clarificar la situació. Aquesta setmana, el president del Consell, Josep Antoni Robles, s'ha reunit novament amb el director dels Serveis Territorials d'Educació a Tarragona, Vicent Villena, però la trobada no va servir per començar a establir qui ha de costejar el transport. La propera trobada entre les dues administracions serà abans que s'acabi el mes. Serà llavors que el Departament d'Educació haurà de decidir si manté o no la retallada a l'addenda econòmica pel finançament del transport escolar a l'IES Priorat. En el darrer ple del Consell, celebrat el passat dimecres, la polèmica del transport va generar força debat entre l'equip de govern i l'oposició. La setmana i el ple ens han deixat altres titulars. El Teatre de l'Artesana enfrenta l'Ajuntament de Falset i Falset Acció, ja que l'entitat nascuda el passat desembre ha vist com el consistori li denegava l'ús del teatre municipal. La delegació de la Generalitat a Tarragona crea un gabinet de crisi per agilitzar aquells projectes i inversions a les nostres comarques que serveixin per dinamitzar l'economia. I sense deixar de parlar precisament d'això, de l'economia, el sindicat UGT a la demarcació alerta del possible abús dels expedients de regulació i demana més protecció i formació per als treballadors. I aquesta setmana una delegació de la Cambra de Comerç de Reus ha viatjat a Madrid per fer arribar als diputats catalans de tots els partits polítics la llista de prioritats de les comarques tarragonines. La principal, l'allargament de l'autovia de l'Aragó per la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat per acabar desembocant al port de Tarragona. Comencem, doncs, la reunió celebrada el passat dijous entre el Consell Comarcal del Priorat i el director dels Serveis Territorials d'Educació a Tarragona, Vicent Villena, no va servir per avançar en la recerca d'una solució al conflicte del transport escolar a l'IES Priorat. Una solució que podria començar a gestar-se el proper dia 27, quan els representants del Consell Prioratí es reuniran altra vegada amb el departament. Des del Consell s'ha reiterat que, en el supòsit que no s'arribi a una solució satisfactòria, que passaria per la gratuïtat pels alumnes d'ESO de Falset i l'aportació pels no obligatoris, iniciaran el procés per retornar la competència del transport escolar al Departament d'Educació. El dia abans de la reunió, el president del Consell esperava que la trobada servís perquè el Departament d'Ensenyament adoptés un únic discurs, ja que, segons la versió del Consell, el Departament adoptava una versió diferent de la problemàtica depenent si davant tenia l'administració local o l'AMPA. Escoltem Josep Antoni Robles.
Que ells, que han sigut els que s'han contradit, que ho defineixin. Si tenen raó a la postura que han dit els pares, que és una voluntat política nostra, la voluntat política nostra és de continuar igual que estàvem. Per tant, això és el que demanem, continuar igual que estàvem, perquè és el que estàvem fent fins ara i crec que se beneficiava tota la comarca.
Amb tot, en aquests moments continua suspès el pagament del transport i els alumnes pugen a l'autobús que els porta fins al centre situat a la capital del Priorat. La qüestió del transport va centrar bona part del ple celebrat dimecres al Consell, un ple on es va aprovar el pressupost de l'ENS per aquest any, un pressupost fixat en 4.538.000 euros. El grup dels independents va abstenir-se en la votació dels números del Consell. Fede Cortés, portaveu dels independents, explica els motius.
Bé, nosaltres ens hem abstingut del pressupost perquè creiem que hagués sigut una bona mesura, més que res d'exemple, rebaixar els sous dels càrrecs polítics i les indemnitzacions per assistències. En calés no representa molt, però representa molt com a exemple, no?, de que aquest any si no n'endú, perquè el pressupost és bastant restrictiu. A part d'això, hi ha la partida, que és el cobrament de taxes per transport escolar no obligatori, que creiem que allí havíem de reflexar que no tenim intenció de cobrar-lo i, per tant, allí no dic buida, perquè sí que n'hi ha uns no obligatoris que hem de pagar, però hauria d'estar molt més rebaixat del que està allí.
En el ple del passat dimecres també va entrar com a conseller comarcal Jordi Sabater, alcalde de la Vilella Baixa, en substitució de Jaume Guerola. I no deixem de parlar del Consell Comarcal, ja que serà l'encarregat de la gestió del programa de mediació de lloguer social a la comarca. L'ens comarcal, que compartirà la tasca amb l'empresa pública Adigsa, s'encarregarà d'informar sobre el programa de la xarxa de mediació per al lloguer social, rebre sol·licituds, oferir assessorament tècnic sobre habitatge i, en darrer terme, gestionar i supervisar contractes. I també, sense deixar l'habitatge, però en aquest cas en l'habitatge per a joves, us expliquem que la nova oficina de joventut del Priorat, que inclourà el servei d'informació i assessorament adreçat als joves de 16 a 30 anys, podria obrir les portes a començament de juny. Aquesta és la previsió del coordinador territorial de joventut al Camp de Tarragona, Jean-Marc Segarra. L'oficina també inclourà, com us dèiem, la borsa jove d'habitatge de la nostra comarca. Com explica el coordinador territorial, l'objectiu d'aquesta borsa és facilitar l'habitatge de lloguer a la gent jove.
Habitatges de lloguer en condicions avantatjoses, tant per als joves llogaters com pel mateix temps pels propietaris dels immobles. Per una banda, el que s'hi fa és informar i assessorar els joves d'entre 18 i 35 anys sobre qualsevol aspecte vinculat amb la compra d'un pis, sigui procediments legals, impostos, taxes, ajuts a la compra d'un pis, crèdits, hipoteques, habitatges de protecció oficial, autoconstrucció, cooperatives, una mica assessorament. I de l'altre, l'importantíssim és fer d'intermediari entre llogaters joves i propietaris. Aquest, diguéssim, seria potser el resum més ràpid de què és una borsa jove d'habitatge.
Els municipis de Cornudella del Montsant i Pradell de la Teixeta rebran les aportacions més importants de l'anualitat del 2009 del Pla Únic d'Obres i Serveis 2008-2011 a la nostra comarca. Els projectes que comptaran amb l'ajut són, d'una banda, les obres de construcció del pavelló poliesportiu de Cornudella, que rebrà 583.000 euros d'un cost total de més de 2 milions. La rehabilitació de l'edifici de la societat i l'adequació de l'edifici annex com a sala polivalent de Pradell de la Teixeta, per la seva banda, rebrà 347.000 euros del PUOSC, d'un cost total, en aquest cas, de 556.000. I, per cert, dins dels projectes subvencionats dins la nova anualitat del Pla Únic d'Obres i Serveis, hi ha una partida de 88.000 euros destinats al complement, rehabilitació i reforma de l'antic Palau dels Comtes de Zahara per equipaments socioculturals, o el que és el mateix, per les obres complementàries de la nova seu del Consell Comarcal Prioratí. Falset Acció denuncia tracte discriminatori per part de l'Ajuntament de la capital del Priorat. Segons el president de l'entitat, César López, el consistori ha denegat l'ús de els ha denegat l'ús de l'artesana per a la projecció d'una pel·lícula per al públic infantil, mentre que, per les mateixes dates, el teatre estarà disponible per a altres espectacles. Escoltem César López.
Que la causa principal era perquè no tenien llicència. Si no tenen llicència, el diumenge actua la corranda. O sigui, tampoc hi ha llicència per la corranda. I si no tenen llicència, d'aquí dues o tres setmanes hi ha un acte i una pel·lícula que fan les dones de la cortera. O sigui, tampoc no correspon amb res. O sigui, si hi ha llicència per uns, n'hi ha per uns. I si no n'hi ha per ningú, no n'hi ha per ningú.
I per la seva banda, Josep Puigeu, regidor de Festes, Promoció, Turisme i del Teatre de l'Artesana, explica els motius de la denegació que va donar l'Ajuntament.
La resposta de l'Ajuntament és que no és cert que se'ls hagi denegat per la manca de l'agència d'activitats, sinó que el fet de que falti aquest tràmit ens ha portat a la conclusió d'autoritzar només les actuacions al teatre que siguin fruit d'associacions que tinguin les arts escèniques com a ocupació. Així mateix també s'autoritzen actuacions puntuals d'associacions, però s'entén per dies determinats, com pugui ser una presentació d'un llibre, una xarxa. També m'agradaria recordar que no fa pas massa, uns dos mesos, l'Ajuntament va tirar endarrere la preparació d'un concert de Nadal justament per autoritzar una sol·licitud o una petició que hi havia de falset d'acció.
Canviem de tema. La Cambra de Comerç de Reus porta a Madrid la reivindicació del pas de l'autovia de l'Aragó per la demarcació de Tarragona. En una visita institucional de dos dies, la direcció de la Cambra s'ha reunit amb els diputats catalans a la Cambra Baixa per presentar-los algunes infraestructures que, des de la Cambra, consideren molt importants de cara al futur desenvolupament de les comarques tarragonines. La primera de les peticions de la Cambra ha estat l'allargament de l'autovia de l'Aragó. En aquests moments en estudi per les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. que acabaria desembocant al port de Tarragona. Isaac Santromà és el president de la Cambra de Reus.
Tenim claríssim que s'ha de fer una aposta decidida i ferma perquè sigui pel desdoblament de la Nacional 420. I, per tant, doncs la Cambra de Comerç estarà incentivant i impulsant aquesta iniciativa perquè creiem que és el millor per poder dinamitzar el desenvolupament de les nostres comarques. I amb això, tant el Priorat, la Ribera, com la Terra Alta, doncs creiem que poden sortir molt, molt favorides si això es tira endavant.
Recordem, en aquest sentit, que els alcaldes de Gandesa, Mor d'Ebre i Falset ja fa més d'un any que van començar a demanar el pas de la 68 pel territori català, ja que la via podria acabar desembocant a Vinaròs i no a Tarragona, tal com defensen els alcaldes i, com sentíem fa uns moments, la Cambra de Reus. La crisi fa moure fitxa l'administració i els sindicats de la demarcació. Si fa 5 mesos el delegat del govern, Xavier Sabaté, i alguns directors dels serveis territorials es mostraven relativament optimistes amb els efectes de la crisi a les comarques tarragonines, aquesta setmana la delegació ha decidit engegar un gabinet de crisi davant la situació econòmica. Com explica el mateix delegat als micròfons d'aquesta emissora, aquest gabinet ha de servir per agilitzar tràmits burocràtics i tirar endavant projectes i iniciatives que serveixin per reactivar l'economia.
Aquelles accions que pensem que poden generar activitat econòmica per una banda i llocs de treball, conseqüentment, per l'altra. I per això aquest gabinet de crisi el que intenta és aprofitar aquelles oportunitats que té el nostre territori, que en té algunes, no moltes, però algunes. La vella Europa ha anat perdent oportunitats en el terreny del desenvolupament econòmic, però encara li en queden de possibilitats. I llavors, mitjançant aquesta comissió, doncs, intentar desembrossar, desatascar, agilitar totes aquelles qüestions que es troben amb dificultats o burocràtiques o en el si de l'administració amb dificultats per tirar endavant, per implantar-se. Tot allò que sigui susceptible de generar llocs de treball i nova activitat econòmica, pensem que hem de fer el possible perquè en aquests moments més que mai doncs tiren endavant, i això és el que ens dedicarem cada setmana.
Sabaté ha donat alguns exemples dels tipus d'activitats que seguiran i potenciaran des d'aquest gabinet.
Aquí hi ha projectes, i posaré un exemple a les nostres comarques, no? Per exemple, el Logis Penedès, una superfície de prop de 200 hectàrees que s'ha de destinar a activitat logística, i no que s'acaba de decidir mai si es comença perquè hi ha alguns grups que s'hi oposen, etc, no? O alguns parcs eòlics que ja tenen tots els permisos, etc, però que sempre n'acaba de faltar algun i no s'acaben de posar en marxa i que són milions d'euros d'inversió i molts llocs de treball en la seva fabricació, doncs totes aquestes coses són les que ens proposem.
I justament la setmana que s'ha presentat al gabinet de crisi, el sindicat UGT de la demarcació ha presentat la seva diagnosi de la situació econòmica i les conseqüències, sobretot pels treballadors. Per això ja han avisat que estaran molt atents a les decisions que es prenguin en el sentit d'avertir l'acomiadament o la presentació d'expedients de regulació d'ocupació. Jordi Salvador és el secretari general de la UGT de Tarragona.
Jo present el que hem de fer com a sindicat és dues coses. Una, intentar negociar allò que realment sigui un ERO realment inevitable, per dir-ho d'una manera, buscar la millor negociació possible, i sobretot, que ningú s'aprofiti d'aquesta crisi per fer neteja, no? O per fer neteja, per fer més benefici, per fer una reestructuració poc ètica en aquests moments. Que és aquí on hem d'anar. És veritat que hi ha gent que està passant molt malament, també és veritat que això era previsible, també és veritat que hagués pogut prendre mesures abans. És veritat que alguns capitals van anar a fons productius que es veia clarament que era gana per avui i que era pa per avui i gana per demà, però en aquests moments el que més ens preocupa com a UGT és que hi hagi gent que damunt, que en aquesta situació delicada damunt vulgui també treure partit o treure negoci, no? I això significa pues, fer alguna reducció de plantilla que no pertoca. I algun tipus de jugades de retallada de drets socials a canvi de que la gent està apurada perquè necessita feina. Llavors, aquí sí que amb això serem tremendament beligerants i ja us ho dic, que si la cosa segueix així o hi ha alguna agressió en aquest tipus, no es descarta una vaga general. En aquests moments no hi ha cap agressió directa per part del legislatiu, cap llei que ens tregui protecció, tot el contrari, estem negociant perquè es guanyi protecció. Però si la cosa hi hagués algun petit canvi en aquest sentit, en aquesta situació delicada, i a flor de pell que vivim tots els treballadors, podria ser que fos l'espurna que ens portés a una vaga general.
La denominació d'origen Montsant aposta per l'exportació del vi dels seus cellers. Per aquest motiu, la DEO compta des de fa un temps, tot i que no es va fer públic fins aquesta setmana, amb un mànager dedicat a l'exportació amb l'objectiu d'obrir nous mercats als vins de la DEO. L'objectiu del Consell Regulador, amb seu a Falset, és facilitar les tasques de venda a l'exterior dels cellers petits a nivell empresarial que produeixen sota el seu segell. I ja que parlem de la DEO Montsant, hem de fingir que el Consell Regulador de la mateixa ha creat 3 blogs, un canal propi a YouTube i una pàgina a la xarxa social Facebook, volcant-se d'aquesta manera totalment en les plataformes que permet la web 2.0. I ja que parlem del món del vi, us hem d'explicar que l'Audiència Nacional ha donat la raó al sindicat agrari Unió de Pagesos i dicta l'anul·lació a l'ordre del Ministeri d'Agricultura que establia la indicació geogràfica protegida Viñedos d'Espanya per a tots els vins de producció estatal. El sindicat agrari va iniciar la tramitació judicial, ja que considera que la indicació promoguda per mi... El sindicat agrari va iniciar la tramitació judicial, ja que va considerar que la indicació promoguda pel Ministeri d'Agricultura perjudicava els viticultors catalans perquè desvirtuava el mapa de les 11 denominacions d'origen que hi ha a Catalunya. Els tribunals ja van donar la raó al recurs interposat pel govern de La Rioja contra la mateixa indicació geogràfica l'any passat. I en format breu us expliquem dues inversions més del govern català. La Generalitat ha engegat la construcció de 18 estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors en alta amb una inversió de més de 8 milions d'euros. La inversió més important, de gairebé 830.000 euros, es realitzarà a Cornudella del Montsant, un municipi però que, al costat del Molar, el Lloar i la Vilella Alta, hauran d'esperar uns anys en veure construïda la seva estació depuradora, ja que el projecte de l'ACA no estableix que aquestes estacions depuradores no estiguin operatives fins l'any 2014. Això d'una banda. De l'altra, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques construirà en el marc del projecte Catalunya Connecta una torre de comunicacions a la Morera del Montsant per solucionar les deficiències de cobertura de serveis de comunicacions electròniques. L'Ajuntament de la Morera cedirà una parcel·la de titularitat municipal per ubicar-hi la torre. De la seva banda, el Departament de Governació finançarà les infraestructures que consistiran en una torre de suport per a antenes, una caseta per a la ubicació d'equipaments i les instal·lacions necessàries per al funcionament de la torre. Més de 700 alumnes dels diferents centres educatius del Priorat van participar el passat dijous en una plantada d'arbres, una plantada d'arbres força particular, ja que cada centre la va realitzar en el seu municipi. Amb tot això, els nens i nenes van plantar un centenar de pins blancs i alzines, cedits per el Parc Natural de la Serra del Montsant i també per l'Ajuntament de Falset. Dolors Cellers, del Centre de Recursos Pedagògics del Priorat, organitzadors de l'activitat, en fa una valoració.
Bé, jo penso que ha anat prou bé, ens ha fet un dia preciós, els nens han vingut molt motivats, sobretot els més petits, perquè aquests també és més fàcil motivar-los, però no, en conjunt val a dir doncs, que es notava doncs, que l'escola havia treballat el per què, no? És important plantar arbres i tenir-ne cura, i la veritat és que ho han fet amb molta il·lusió.
La plantada, com us dèiem, es va realitzar en els diferents municipis. La plantada es va realitzar en els diferents municipis de la comarca. En el cas de Falset, els arbres van plantar-se al costat de la deixalleria. I abans dels titulars que ens portaran al final d'aquest informatiu, obrim la nostra petita àrea de servei. Primer, amb la previsió meteorològica que ens porta Enric Massip des de la Bisbal de Falset.
La setmana s'acaba, ha estat bastant tranquil·la en l'aspecte meteorològic, tot i que hi ha hagut alguns núvols, una mica de vent, però res transcendent aquí a la nostra comarca. I els dies que queden d'aquest cap de setmana, la situació es presenta molt tranquil·la, el sol lluirà amb bastanta força, si bé les temperatures tindran una tendència a baixar, però res ho hem d'extraordinari aquí a la nostra comarca i al seu entorn. Ambient força tranquil, sol, temperatures una mica més baixes, i això es podrà allargar fins ja a mitjans de la setmana propera, en què es produirà un canvi, de moment sembla que ser no massa important. I en quant a les efemèrides, hem de destacar aquest dia com avui, però de l'any 1675,
En el decurs d'una forta tempesta, un llamp cau al campanar de Campoi, a les Balears, i mata el sagristà que estava tocant les campanes.
I després del temps, els titulars dels esports, amb Jordi Perelló.
Jornada marcada pel descans aquest cap de setmana a les diferents categories regionals de futbol comarcal. Jornada de carnaval, i això vol dir que fan festa tots els nostres equips. Si més no, donem un repàs al que va ser el passat cap de setmana. El Falset Esportiu guanyava i a plaer per 1-3 a Riudecols. Mercès la victòria, els falsetans continuen imparables. Al primer lloc de la classificació, en 37 punts. A 6 del segon classificat, l'escola de futbol La Pastora. El Falset Esportiu el proper cap de setmana tampoc jugarà, ja que és jornada de descans, un grup impareny, un grup de 13 equips en total, que fa que cada cap de setmana li toqui descansar un equip, i el proper cap de setmana també el Falset descansarà. Serà ja 15 dies sense jugar competició. El que sí va jugar competició va ser el Porrera Unió Esportiva el passat cap de setmana, i perdia a casa per 1-3 front al Marina Cambrils. Els porreranos no se'n surten, continuen al darrer lloc de la classificació amb tan sols 6 punts. El Porrera Unió Esportiva, que el proper cap de setmana sí jugarà, serà a les 4 de la tarda, això sí, el proper cap de setmana, tal com diem, el proper diumenge, rebent l'equip del Castellbeny. Tampoc hi ha competició aquest cap de setmana pel que respecta al futbol femení. El Falset Esportiu femení, que perdia a casa per 2-3 front l'equip de la Floresta, un 2-3 que manté a les falsetanes a l'antepenúltim lloc de la classificació de futbol 7 a la demarcació de Tarragona. I tornaran al proper cap de setmana. I tornaran al proper cap de setmana el Falset Esportiu femení jugant aquí, a casa, on rebran l'equip del Alcover en un partit més del campionat de futbol 7 a la demarcació de Tarragona. Els que s'hi van guanyar el passat cap de setmana van ser els infantils del Falset Esportiu, que s'imposaven aquí a casa per 5-4. Un 5-4 que manté l'equip del Falset Esportiu Infantil hores d'ara al 8è lloc de la classificació d'un total de 13 equips. El Falset Esportiu Infantil, que tal com us deia, el passat cap de setmana guanyava per 5-4 al Vilaseca, i tornarà el proper cap de setmana rebent el Dues Aigües, el farolet vermell d'aquesta competició d'infantil segona divisió provincial. També, tal com deia, descansa el món del futbol base aquest cap de setmana. El que no descansarà, el que descansarà també, millor dit, és el món del futbol sala, ja que el Pradell Futbol Sala el passat cap de setmana guanyava per 5-4 al Vinyols. Mercès la victòria, els pradellencs hores d'ara ja situen al 8è lloc de la classificació en 31 punts. I tornaran, això sí, al proper cap de setmana, on viatjaran al Tarragonès, on viatjaran a la pista del Platges de Salou, un partit que començarà el proper dissabte a les 18 hores, enfrontarà el Platges de Salou front al Pradell Futbol Sala. El que no s'atura aquest cap de setmana és el món del futbol, el futbol de tercera divisió amb el seu grup cinquè. El Club de Futbol Reus Deportiu visita Vilanova aquest diumenge a les 17 a les 19 hores, a les 7 de la tarda, on visita un camp de futbol complicat. Recordem que els reusencs hores d'ara són els segons classificats del grup cinquè de la tercera divisió. I el que sí és un plat fort és el món de l'hoquei. L'eliminat Reus Deportiu Futbol Club Barcelona, que s'està jugant hores d'ara al pavelló d'esports del Reus Deportiu. Un eliminat Reus Deportiu hores d'ara al tercer lloc de la classificació, on el visita el Futbol Club Barcelona, que és el líder actual de l'Hockey Lliga, un partit que s'està disputant hores d'ara al pavelló del Reus Deportiu. I fins aquí, doncs, els esports aquí a ràdio, a l'informatiu de Ràdio Falset, una jornada caracteritzada pel descans. La jornada de carnaval que viu la nostra demarcació fa que gairebé tots els equips es trobin i es prenguin un descans de 7 dies. Ens retrobarem, això sí, a les 2 del migdia amb els esports a Ràdio Falset, amb els esports més complets. Serà fins aleshores. Adéu-siau, molt bon dia.
Abans de marxar, com sempre, titulars. La polèmica del transport escolar continua al Priorat. Les negociacions entre la Generalitat i el Consell Comarcal de moment no han donat cap fruit ni han servit per clarificar la situació. La propera trobada entre les dues administracions serà abans que s'acabi el mes. Serà llavors que el Departament d'Educació haurà de decidir si manté o no la retallada en la denda econòmica pel finançament del transport escolar del Priorat. El Teatre de l'Artesana enfrenta l'Ajuntament de Falset i Falset Acció, ja que l'entitat nascuda el passat desembre ha vist com el consistori li denegava l'ús del Teatre Municipal. La delegació de la Generalitat de Tarragona crea un gabinet de crisi per agilitzar aquells projectes i inversions a les nostres comarques que serveixin per dinamitzar l'economia. Per la seva banda, el sindicat UGT a la demarcació alerta del possible abús dels expedients de regulació i demana més protecció. formació pels treballadors. Una delegació de la Cambra de Comerç de Reus ha viatjat aquesta setmana a Madrid per fer arribar als diputats catalans de tots els partits polítics la llista de prioritats de les comarques tarragonines. La principal, l'allargament de l'autovia de l'Aragó per la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat per desembocar finalment al port de Tarragona.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí aquest informatiu cap de setmana, un cap de setmana en què molts municipis de la nostra comarca celebren el Carnestoltes. Nosaltres marxem, com sempre, agraint-los la seva atenció que els ha acompanyat a l'edició, a la veu i avui també al control tècnic Jordi Soldevila. Esperant retrobar-los el proper dimarts, destinar en els butlletins informatius. I aquesta setmana ja us avancem que obrirem amb la signatura del conveni de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, l'Observatori del Paisatge i el Consell Comarcal del Priorat per la realització de la Carta del Paisatge. Ràdio Falset, estarem allà i dimarts us ho explicarem. Fins llavors, bon cap de setmana.